Revolució conscient. Cada diumenge, d'11 a 12 de la nit.
Bona nit a tothom. Comença el 17è capítol de Revolució Conscient. Com han de ser les empreses d'ara i del futur? Han d'aplicar psicologia? Han de tenir valors? Hi ha espai per l'amor? O han de tirar per la via dura que impliquen els temps que estem vivint? Ara en parlarem. Bé, bona nit a tothom. Altra vegada estem aquí a Ràdio Manlleu, a Revolució Conscient, diumenge a les 11 de la nit. Un altre cop estem aquí. Bona nit, Àngel.
Hola, bona nit, Carles.
Què tal, com vas?
Molt bé, aquí estem un altre programa més fent sonar la ràdio.
Déu-n'hi-do, ja anem pel 17è, això,
sí,
eh?
Sí, i espera't, això només ha fet que començar.
Sí, sí, això ha d'arribar molt.
Esperem que sí.
Sí, sí. I avui, després de 4 entrevistes seguides, tornem a fer un Jo i Tu, que tornem a la base, a l'essència, no? Aquelles converses de bar que teníem, que dèiem, home, aquí amb un micro podria quedar bé això, eh?
Jo penso que sí, que realment a mi m'agraden molt les tertúlies que tenim tu i jo, perquè aprenem molt un de l'altre i realment, parlem i diem el que realment ens ve a través de la nostra ment i del nostre pensament.
I venen coses que no teníem previstes, que ens sorprenem nosaltres mateixos, no?
Sí,
està bé. Doncs bé, avui parlarem d'un tema molt important, que no se'n parla suficient, que és de les empreses, el que és la psicologia, la filosofia, els valors, l'amor, l'organització, la manera de funcionar d'una empresa, que ara ve que també es pot comparar amb la manera de funcionar d'un club de futbol, no? Són el que seria la filosofia de treball i de fer. Hi ha diversos mètodes, diverses maneres de fer. Doncs parlarem a veure com haurien de ser les empreses d'ara per caminar cap a un futur pròsper, on arreglem la situació que tenim, no? Perquè l'empresa són la base de l'economia, i l'economia al final és el més bàsic que tenim les persones per tirar endavant, per viure. És la part més material, diguem, que necessitem.
Jo volia donar un incís o això el que has explicat de les empreses, que penso que hauríem de tornar un altre cop als valors, a tractar realment com es mereixen les persones, perquè tot el que coneixem i tot el que s'ha inventat ha sigut obra de les persones, que ningú s'equivoqui. Sí. Tota la maquinària que hi ha avui en dia i tota la tecnologia ha sigut idea d'alguna persona. Per això que tothom té la seva vàlua dintre d'aquest món que vivim. I sobretot els de les empreses. Una empresa que vulgui ser capdavantera amb els temps que venen ha de tractar molt bé el seu personal, perquè és la millor inversió que pot fer. Tenir el seu personal content, i amb això rendiran molt més i la producció serà molt més productiva que si no vas amb un làtigo i els tractes com si fossin números, realment. Perquè totes les persones tenim sentiments, tenim reptes, tenim il·lusions, volem aconseguir projectes i tothom volem ser valorats.
Sí, sí, i hi ha molta diferència entre anar a treballar que tens problemes o estàs putejat o tens sentiments negatius o no et sents valorat, anar-hi supermotivat. I avui en dia que estem en l'era de la informació, de la tecnologia, de veure qui inventa quelcom nou, doncs és molt important poder anar motivat, perquè si no la gent no inventarà, no progressarà, l'empresa quedarà estancada.
I tant. I penso que els nous líders i els nous empresaris que sortiran, o ja hi són, realment hauran de fer una bona feina de, a part de ser jefes o directius, ser amics. Què passa? Què vull dir amb això de ser amics? Realment que tothom s'impliqui, tothom sàpiga el que és treballar en equip, que si el company té més dificultats que una altra persona, donar-li un cop de mà, i realment tot, tothom millorarà la seva feina, realment el que està fent, no? I amb això, què volem dir? Que tenim un valor afegit que representa que les persones s'implicaran molt més, que si no treballen amb la por, que si treballen amb la incertesa. D'aquesta manera tothom treballa content, tothom s'adapta més als nous productes que puguin sortir i tothom s'agafa els problemes com si fossin personals perquè tothom entendrà que l'empresa és un benefici per tots, no només per uns quants, sinó és un benefici per tothom, perquè si aquesta empresa o les empreses van bé, tothom anirà bé. M'entens? Mm-hmm. Perquè quan una empresa rutlla i tothom està content i tot funciona, tot va rodat.
Mm-hmm. A part en les persones, si entens una mica l'essència humana, com funcionen, podràs veure l'essència de cada treballador i podràs veure com facilitar-li que es pugui expressar, que pugui créixer, mm-hmm. que pugui desenvolupar-se i et traurà un màxim rendiment i tothom té moltes possibilitats. Aquest és un dels grans enganys de la societat, el limitar moltes persones o creure que aquest només serveix per fer de peó, aquest només serveix per estar aquí assentat fent això. I si saps veure, a tothom li podràs arribar a treure el millor que té de dins. Però si en canvi crees un ambient negatiu o d'etiquetes, de bloquejar la gent, de limitar-la, o dels conflictes, no? Ja sigui conflictes que estan allà en l'ambient però que no es toquen, o conflictes que sí que surten cada dia, doncs llavors no es podrà desenvolupar el màxim potencial. I això és molt important que els líders de les empreses ho vagin entenent, perquè encara avui en dia en masses llocs s'arrossega filosofies antigues de làtigo i de duresa, no? I de menysprear la psicologia i creure's que les persones són robots i que com que ja et paguen, tu ja faràs la teva feina, ¿vale? Però no la faràs igual. Si et tracten com un número, al final igual t'acabes comportant com un número. I què vol dir comportar-te com un número? Que t'acabes no implicant-te. I igual pots acabar transformat en un 6, començar a girar i acabar picant per la punta contra el cap de l'altre. Vull dir, si t'acaben enfadant o t'acaben menyspreant, al final t'acabes rebotant. Una cosa molt important que passa en empreses, que a vegades hi ha gent que sembla que passi, que no s'impliqui, que això no li interessi, o es creen maneres que no són bones, però igual són efectes rebot. Efectes rebot d'algo que aquella persona s'ha sentit agredida o menyspreada o algo que no li ha sentat bé, i al final com a efecte rebot diu, home, per què m'haig d'implicar, ser el tonto que s'implica, no? O per què em sacrificaré per això? I llavors les persones baixen el rendiment. I aquell últim, com en un equip de futbol, aquell últim sprint, aquella xispa que fa que acabis de fer un regat o que acabis de fer un xut, pues ja no el fas. I llavors et transformes en un equip normal o mediocre de la taula cap al mig o cap avall.
Després m'agradaria posar un exemple que trobo que seria bastant interessant pels oients perquè facin una petita reflexió, no? Jo la vaig fer quan va arribar a mi aquestes reflexions, i és que les persones durant el dia tenim moltes personalitats, no només tenim una, no? Això que vull dir? Això vull dir que el tema estatus, per exemple, jo tinc un càrrec en una empresa i penso que sóc superior als altres, no? I jo amb això voldria posar l'exemple que jo, quan estic en una empresa, per exemple, sóc mecànic, però quan surto sóc corredor, sóc col·leccionista, sóc nedador, sóc triatleta, sóc pare, sóc persona, i tu de quina d'aquestes m'identificaries?
Home, totes, no?
Totes, no? Per això que les persones que tinguin o es creguin un estatus superior als demés, els hi faria un petit exercici que agafessin un cap de setmana i es perdessin al bosc. Aviam si el seu estatus realment l'ajuda a sobreviure o realment es dona compte que és una persona normal i corrent com el resto. M'entens? Això és un dels problemes que hem d'intentar cada vegada reflexionar i cada vegada donar-nos a compte que és absurd voler ser més que els altres, quan tots som iguals. El que passa que a vegades aquesta societat es mou per unes certes de requeriment econòmic, que si tu tens més cèntims representa que ets més valuós que l'altre, no? I això no vol dir res, no? Perquè totes les persones fan la seva tasca i tothom som necessaris per tothom, m'entens? Amb això vull dir que aquest exemple realment és... A mi m'ha servit molt de dir, bueno, realment qui sóc jo? Sóc la persona que volen fer ser que, per exemple, sigui un número? No, jo tinc altres funcions en aquesta vida, no? Qui sóc realment? Sóc moltes personalitats, m'entens? I això indica que l'ésser humà es pot adaptar a moltes situacions i no per això hem de viure sempre amb una disfressa que realment ens pensem que som allò, quan realment som, podem ser tot el que ens proposem.
A mi m'ha vingut ara, amb això que comentaves, un altre exemple, que és, o sigui, encara hi ha com classisme, no? O separat, jo sóc dels bons i aquest no. Són molt simples de vegades les persones, quan coneixem algú, de seguida el classifiquem entre bo o dolent, tonto o intel·ligent i guapo o lleig, no? Som, al final l'arrel dels nostres pensaments van molts cops cap aquí, no? Doncs amb algú d'aquests que puguem veure o sentir-nos inferiors o superiors, doncs si te l'imagines al lavabo, al final vaig ser una mica escatològic, però és, tothom al final, saps, és el mateix.
Sí,
si t'imagines
sí,
una situació d'aquestes, és el mateix. I si t'imagines que li ha sentat malament un menjar i està suant i es troba malament i té grip, al final tothom és el mateix. I està patint perquè el seu fill està malalt, doncs tothom al final
tothom
pateix per les mateixes coses i simplement... De vegades, aquests mecanismes de superioritat són mecanismes de defensa que la persona s'ha muntat com a resposta a un mecanisme d'inferioritat.
Correcte,
i al final
correcte.
Tot és el mateix, no? I és anar a trobar el punt mig.
Sí, sí.
I parlant dels líders, buscant per internet, tu comentaves que has llegit molts llibres d'empresa i tots al final diuen més o menys el mateix, no? I buscant per internet sobre els líders, tots diuen el mateix, també. I en diverses webs doncs, he trobat les paraules de característiques que ha de tenir un líder. Tenir carisma, compromís, comunicació, capacitat, valentia, concentració, generositat, iniciativa, saber escoltar, passió, actitud positiva, solucionar problemes, ser, tenir relació amb la gent, responsabilitat, seguretat, tenir vocació a servei, tenir visió, ser positiu, optimista, tenir visió, delegar, saber delegar, confiar en els altres, fixar els paràmetres ben fixats, donar informació, valorar el treball dels altres, ser pacient, ser afable, ser humil, ser respectuós, ser generós, ser indulgent, ser honrat, tenir compromís, etc. No estem parlant de persones agressives, superiors, persones, no sé, com d'una vella filosofia, estem parlant de persones que són una passada, saps? Persones segures, equilibrades, que estimen, que respecten...
Persones que t'agraden tenir al teu costat,
sí.
Carles. I per això el que deia al principi, també, si una empresa vol ser puntera i vol tirar endavant en temps com ara, que realment no sabem cap a on anem, realment necessitem líders així, que tothom que treballi amb ell s'hi senti a gust, s'impliqui i vagi amb ell allà on sigui, no? I això és el que realment fa potenciar molt les empreses. I per això hem d'anar buscant perfils d'aquest tipus de líders, perquè realment és el que fa falta, tant a les empreses com a la política, com a la vida quotidiana, com a tot, no? I és que no hi ha un altre camí, hem d'anar per aquí, i totes aquestes persones que vulguin tirar endavant els seus negocis i això, s'hauran de fer una purga interior i realment veure què és el que els hi falla per no tractar els altres com es mereixen que es tractin, no?
Al final, a la vida tot cau pel seu propi pes, perquè en moltes empreses passa que hi ha problemes de comunicació. Problemes de comunicació vol dir que no es transmet la informació, però també que hi ha malentesos, que hi ha gent que no es parla, que hi ha gent que s'esquiva, que hi ha, bueno, totes històries així... que hi ha por, ja s'imposa molts cops la por a donar una idea, a donar una expressió, llavors hi ha qui no inventa, perquè si no inventes no t'equivocaràs, no fracassaràs, no et senyalaran com el que s'ha equivocat. Doncs clar, tot això frena molt els problemes de comunicació. I al final ja la gent comença a reclamar, hem d'arreglar la comunicació. Doncs, i què és la comunicació? Doncs al final és anar a parar aquest lideratge, aquesta psicologia, a que les persones estiguin formades. Que ara es parla molt del coaching, no? Coaching empresarial, però també s'ha de veure que molt del coaching que s'està ensenyant és molt superficial i a preu d'or. I no té que ser a preu d'or, no cal tant. No cal pagar 10.000 euros per un curs de coaching perquè aprendràs el mateix que llegint un llibre bo de coaching al final.
Sí, sí,
i igual, poca cosa més. Sí, sí. El llibre igual valdrà 20 euros.
Sí.
Vull dir, i bueno, que és important el tema comunicació. I després hi ha una cosa que són els conflictes. Els conflictes hi han de ser. Perquè sortiran, en tota empresa, família, societat, surten problemes. Uh-huh. Davant d'un problema, gent que té diferents solucions, o que no sabem ni què ha passat, no? Llavors, es planteja un conflicte. Però hi ha diverses maneres d'afrontar-ho. Perquè hi ha l'esquivar-ho. Diu, tu pots anar-ho esquivant. Després hi ha el dir sí, sí, vale, però en realitat penses que no i continues esquivant. Després hi ha el ser agressiu i enfrontar-te. No? I crear conflicte a base de... Bueno, és un conflicte ja silenciós i el conflicte d'agressions, de que sembla que t'han trepitjat, però no, aquestes coses sutils psicològiques. I després al final hi ha la col·laboració i el parlar amb l'assertivitat. L'assertivitat és saber-te expressar el que sents o el que penses sense agredir el demés i sense sentir-te tu agredit. És trobar el punt mig. I és on hem d'anar a parar. I una empresa on no hi ha conflictes és un problema, perquè vol dir que s'estan amagant tots. S'ha de saber gestionar els conflictes i per això hi ha d'haver persones també preparades. I és curiós quan vaig llegir això, de que una empresa sense conflictes és un problema, perquè és que està tot amagat i latent. Llavors els conflictes són bons, igual que en una relació parella, són bons, perquè vol dir que el que passa surt i es parla i es tracta i s'evoluciona. I d'això es tracta.
No, i tant. I amb això és el que sempre... Bueno, el que parlem avui, no? Que un bon líder és, ha de saber escoltar tothom, totes les opinions, totes les versions. S'ha deixat de buscar i criminalitzar les persones, perquè tothom anem allà a fer una bona feina, totes les persones van a fer una bona feina,
uh-huh.
I de tot buscar quin és el millor camí per emprendre la decisió més acertada possible, no? Però clar, si la persona que té el mando o té el poder de poder prendre les decisions no escolta, difícilment solucionarem el problema, no?
Mm-hmm, clar.
Entens? Clar. Per això és molt, molt interessant que quan hi hagi un problema, tothom que estigui amb aquella operació tregui el tema que ell creu que és important d'aquell problema o que es podria solucionar, i entre tots segurament es donarà amb alguna opció que realment solucionarà el problema en si.
De fet, és molt maco quan entre 3 o 4 davant d'un problema vas sumant opinions i idees cap aquí i cap allà sense que en total harmonia i al final trobes una solució i et sents realitzat i et sents molt bé. I això és molt maco. I també passa una cosa de vegades en empreses, que qui senyala un problema se'l tracta, o qui és inconformista està mal vist. I no, tu tens algú que és inconformista perquè veu alguna cosa que no va o creu que ho pot millorar, doncs, bueno, pregunta-li bé com fer-ho, i això s'ha de valorar. Igual que també una frase que havia sentit feia temps, bueno, una idea, que si llogues algú que s'equivocarà la meitat de les vegades, doncs és bon treballador perquè n'encertarà l'altra meitat.
Uh-huh.
Vull dir que és pitjor que el que no s'equivoca mai, perquè clar. No fa, no?
Si
s'equivocarà vol dir que anirà fent coses, no? I l'equivocació simplement és un pas per arribar després a l'encert, no?
I no tenim de tenir, no hauríem de tenir por de, per exemple, si un projecte o això a la primera no surt, ja llançar la tovallola i no buscar altres alternatives, buscar possibles solucions, i és el que dic, la comunicació, buscar ajuda entre tots, pues, sempre és millor que no prendre les decisions pel teu compte i realment buscar culpables, que és el que s'està fent últimament, no? El que s'ha de buscar és solucionar el problema,
mm-hmm.
Perquè totes les persones les acertem i també fallem, o sigui, a partir d'aquí no hi ha ningú que ho faci tot correcte, ningú en aquesta vida, m'entens?
No.
Per això que passa que aquí tenim aquesta idea que no podem fallar mai, i això no és bo, perquè en tota en tota la vida, per exemple, amb els esports, amb les feines, amb el dia a dia, tothom falla i tothom l'encerta, m'entens? O sigui que és llei de vida, no? Passa que sempre volem no fallar, sempre volem fer-ho bé, i això no és viable, no és viable. També hem de fallar.
Clar, d'això es tracta, no? D'anar provant, com els nens petits, anar insistint i anar provant. Doncs, oita, Àngel, si et sembla, fa un any vaig muntar un curs de el que seria per fer anar a les empreses, que recordes que et vaig ensenyar una mica la presentació, doncs l'he portat. La podem anar repassant, el que seria la presentació d'aquest mètode o del mètode que hi hauria d'haver, més o menys, i el anem comentant.
Vale.
Comencem perquè les persones tenen un nivell. Tenen un nivell de salut, de felicitat, és com si estiguessin en una escala. I poden pujar en amunt, pujar en avall o quedar-se quiets. Doncs les empreses, igual. Si caminen cap a la, poden caminar cap a la prosperitat o la vida, i la vida, o cap a l'escassetat i la mort, la desaparició. Depèn del que facin. Però depèn de les decisions de la gent de l'empresa. Simplement depèn d'això. Això és important ser conscient, no?, de les decisions. I llavors, clar, allò que dèiem al principi, de què està formada una empresa, doncs d'un edifici o varis, de les màquines, del mobiliari, dels ordinadors i de les persones. Però els que ho han creat i els que decideixen i executen són les persones. I al final és això. I si en una empresa tot d'una els 100 treballadors que pot tenir no hi van, haurà de tancar, perquè és insubstituïble. Si ja de vegades marxa algú i marxa la meitat de la informació, es perden moltes coses, si tothom plega, les màquines no van soles i ve gent de nou, no sabrà fer anar.
Jo sempre ho dic, la millor inversió que té una empresa és el seu equip de treball, sempre. És la millor inversió que té una empresa.
Sí,
les persones que realment treballen allà.
Clar, les persones. Llavors, això que parlàvem de l'ambient, no? Una persona pot, depèn de l'ambient del treball, no?, pot tenir uns sentiments negatius o positius. O sigui, pot estar sentint por, ràbia, culpa, sobrecàrrega, frustració, tristesa, tenir desig de fugir, tenir desmotivació, apatia, o això que volen, que a vegades es diu, no, és feina. Com si tu a la feina no estiguessis viu, no? Com si quan entressis desconnectessis la teva ànima i allà fossis un robot i quan sortissis tornessis a connectar-te. Això no es pot fer.
No funcionem així les persones, no funcionem així.
Això és l'altre. Volen anar contra natura.
Clar.
El sistema vol anar contra natura i tu no pots anar contra natura perquè la natura és més forta que tu. I llavors hi ha moltes malalties i de vegades estem en l'hospital, ai pobrec que està malalt i no ens parem a preguntar a veure per què ha passat.
Perquè ha malaltit, sí que és veritat. Sí.
I això ens hem de preguntar, una cosa que hi ha en indústria són els 5 perquès, és quan hi ha un problema dir per què ha passat això. Doncs perquè el cargol estava espatllat, no? Per què estava espatllat? Bueno, perquè això es trenca per sobreesforç. Per què es trenca per sobreesforç? Perquè està mal dissenyat no sé què. Per què està mal dissenyat? El que ho dissenya no va tenir temps perquè el jefe li va dir ara canvia cap a un segon. Per què el jefe ha fet això? Doncs igual també una persona. Per què està trista en el seu lloc de treball? No? Pues perquè ningú li ha preguntat què necessita o ningú li ha dit bona feina, per exemple. O perquè ell s'estima allò i no li estan deixant arreglar-ho, etcètera, no? Doncs és important preguntar els perquès.
I tant, que és important.
Llavors també pot tenir sentiments positius com amor, optimisme, paciència, respecte, amistat, compromís, sentir-se realitzat, alegria, tolerància. És molt diferent d'uns sentiments dels altres. I uns porten un comportament perjudicial i altre un comportament beneficiós. Llavors aquest comportament que et porta a una actitud, és més o menys el mateix, et portarà a unes decisions. I clar, una actitud perjudicial que et porta a un passotisme o a no implicar-te t'acaba portant a decisions errònies. I una actitud beneficiosa, amb compromís, amb alegria, amb implicació, et porta a decisions encertades. Sí, podem veure que les decisions, clar, neixen d'un, però si una persona està platòrica decidirà millor que si està malament. És important, les decisions, quan més bé estàs, més l'encertes. Com aquell jugador de futbol que està en gràcia, no? Doncs igual, aquí totes les empreses poden comparar amb un equip de futbol.
Sí, és el mateix, és el mateix.
És un treball en equip.
És un treball en equip. Pots tenir una figura, realment, però si aquell noi no es porta bé amb el resto de l'equip, l'anul·laran, no farà res, m'entens? O sigui, hem d'aprendre a treballar en equip, però tots. des de la directiva fins a l'últim empleat. Tots som iguals i tots pertanyem a dintre d'aquest vaixell que es diu empresa, o societat, o digue-li el que vulguis. I clar, quan més alegre estigui la gent, més contenta i feliç treballin, tot anirà més bé, és que és de sentit comú.
Que això de vegades es confon, el tema de treballar bé i alegre, amb empresa o ONG, on tothom va i fa el que li surt dels deixonses, no? I hi ha gent que et surt per aquí, oh, és que això no és una ONG, aquí es ve a currar. I no s'ha de malentendre aquest concepte. Que tu vagis a treballar amb alegria i compromís no vol dir que vagis a rascar-te-la. Això, a part, és molt avorrit, necessites fer alguna cosa, crear quelcom, no?
Sí.
Doncs és important també descartar això. Vale que en el passat algunes empreses que havien anat molt bé, sobrades, sí que havia passat que alguns llocs de treball o en algunes zones s'havien permès moltes coses. I això no s'ha de permetre. Quan una empresa va bé, doncs també has de mantenir
l'equilibri.
Això, un equilibri, perquè si no després, quan vinguin maldades, allò no s'aguantarà.
Correcte.
O sigui, en realitat ho fas per un bé major, no? I tothom, al final, si treballa o porta, se sent més bé que si està
allà. Per això, Carles, la importància, sempre heu dit, de treballar en equip. Perquè així és qui se surti de les regles, les normes establertes, ja el propi equip ja li dirà, tu, noi, què passa, no?
Sí.
Que per aquí no anem bé, no? I, clar, entre tots es va fent. M'entens? I per això és tan important treballar en equip. Molt important.
I és molt important també que de vegades una empresa és majoria la gent de fàbrica o de més de baix de la piràmide. Oh, què hi podem fer nosaltres? Oh, que nosaltres no manem, no tenim poder. Home, però si sou més, teniu molt poder. Però, i no et cal que et venguis de vegades o callar. Hi ha molta filosofia de vegades de callar-te i tu pots expressar-te sempre i quan ho facis amb educació o respecte i no passis cap, no insultis, no passis de cap línia vermella. Llavors encara et respectaran més. I hi ha molt poder de vegades de no caure en jocs, de no caure en moviments que es fan. I si no hi caus en les trampes, o perquè tu, doncs jo segueixo treballant, o jo no vull caure en aquest joc, o jo em valoro i em respecto, doncs, i sentiment d'aquí doncs es pot crear més per l'empresa i sentir-te més bé. De vegades, si en alguna empresa hi ha algú que manipula o que té poder per fer mal, però els altres hi cauen. I al final sempre tenim el poder de jugar un joc o no. No és fàcil, de vegades, però no. És un treball. És un treball. I el anar a treballar ens força a fer un treball social, un treball de creixement, perquè t'hi obliga la situació que et sols trobar en les feines. Si no hi anéssim, què faríem, també? Ah, podríem treballar menys hores, també, no? És un altre tema. Igual, està clar que amb jornades de 6 hores també tindríem a la societat per viure. Tindríem roba, tindríem aliments, tindríem moltes coses.
I pensa que amb jornades de 6 hores potser tothom treballaria.
També.
I no hi ha el problema del paro, entens? Que clar. També seria interessant veure una proposta d'aquest tipus, no? Que realment, quan tothom porta una vida normal, entre el que diem, el que és el que ara es parla de l'estat de benestar,
sí.
Doncs clar, tothom viu més bé, tothom activa l'economia, els governs van millor, els comerços van que venen més coses.
La gent gasta.
Clar, en canvi, en aquest sentit, anem estancant, o sigui que jo penso que ha d'haver un canvi positiu.
Bueno, avui parlaven, bueno, avui quan s'emet, no, avui de gravació, no? Doncs parlaven de que ja s'ha d'acabar l'austeritat, que això ja s'ha provat que no va enlloc, que han de fer mesures al revés.
Al revés. No?
I parlant d'això de treballar 6 hores, molta gent diu, vale, però és que llavors cobraríem un 25% menys. No, perquè tu pots canviar les normes. I pots inclús posar normes antiespeculació o normes diuen, oh, és que llavors pujarien els preus o baixarien, no? No, tu pots fixar també un màxim i un mínim pels preus.
Sí, sí.
I un pot de cigrons no pot valdre més d'això o d'això. Una casa no pot valdre més d'aquí o d'aquí. I pots fer games, A, B i C, la gamma rics, la gamma normal, la gamma baixa. Pots ficar regles al mercat, que això és la llei de la selva, i diu, no, és que la llibertat, bueno, però al final no és llibertat, perquè està en mans de quatre que manipulen i mouen les coses com els interessen.
I tant.
Doncs bé, en tot això del comportament, l'actitud, les decisions, al final es tracta de crear un entorn favorable. Perquè un entorn favorable a sentiments negatius, la persona està trista i tot funciona malament. i si el crees favorable a sentiments positius, doncs anirem més bé. I qui crea l'entorn? És la directiva la que mou les tecles i crea l'entorn, l'ambient. Doncs això és important tenir-ho clar, perquè una mateixa persona en un ambient negatiu pot reaccionar de maneres totalment oposades a un ambient positiu, perquè això és un treball a fer de cadascú, no? De poder ser sempre igual, però l'ambient és l'ambient, no? I al final, si l'aigua està calenta o està freda, el teu cos reacciona diferent si estàs a dins d'aquest ambient.
Sí, sí, sí.
I clar, és important crear un ambient positiu, no? I també és important el tema líders. El líder ha de tenir força, però també ha de tenir amor, perquè si ja he conegut gerents o empresaris o persones que sí que són educats, respectuosos, tenen amor, però després els hi falta força, els hi falta imposar-se, o inclús tenen por, o no, els hi falta donar el cop de puny a la taula, allò que es diu de vegades caràcter, no?
Uh-huh.
I persones que tenen molta força i molta personalitat, però si et trepitgen es queden tan amples. Llavors és trobar aquest punt mig que comentàvem dels líders. Uh-huh. Comentar també que en el camí de l'èxit, no? Això també es veu en equips de futbol, no? Que es pot arribar a aconseguir títols o èxits havent sembrat plantes, no? Que quan acabis el teu trajecte i arribis al final, doncs quedi per l'any que ve i per l'altre hi hagi prosperitat. Has sembrat, has creat, has deixat una manera de fer i hi ha prosperitat. I l'altre és cremant els recursos. Tu pots deixar un bosc tallat, tot d'arbres tallats, sense res sembrat, i havent-ho venut tot, però llavors qui vingui darrere s'ho trobarà tot saquejat. I això passa en empreses. Avui en dia, que moltes empreses es venen per un euro, uh-huh, perquè es troben en molt mala situació i les agafa un grup financer, un grup especulador, doncs les agafa i què fa? Bé, si veu que tenen possibilitats, les xucla fins al final, sense invertir, i després ja qui vingui darrere ja s'espavilarà. Saps? I si cal, la tanquem. I mentrestant es van enduent diners i l'empresa no està creant pel futur.
Clar, s'està mantinguent, representa, no?
Uh-huh. Perquè aquí hi ha una cosa, a mi un cop em van oferir d'invertir uns diners en un lloc i em donaran un 6% anual, que eren molts diners. Però clar, què feien amb aquests diners? No ho sabia. I llavors, al descobrir aquests grups que compren i juguen amb empreses, de vegades, doncs n'hi ha que ho faran bé, no? O bé relatiu. Però altres, dius, vale, clar, potser amb els teus diners sí que estan aguantant una empresa, però igual l'estan enfonsant, tu no saps què estan fent. Doncs llavors hi ha d'haver una estima cap al treball, perquè al final el sistema econòmic, economistes o gent que administra empreses, doncs s'han d'estimar una empresa. Si no s'estimen, el treball s'ho miren d'una manera llunyana, com això és com un joc de cartes o com un tauler dels cacs. Sí, és molt impersonal i al final no et pot fer feliç.
Sí, de veritat, sí.
Uh-huh. Doncs bé, al final és això, una psicologia i filosofia porta un ambient, una actitud i decisions, i porta un èxit o un fracàs, no?
Uh-huh.
I llavors dius, vale, això és per tenir clar el que afecta l'ambient, no? A que funcioni una empresa o no. Però llavors, com ho fas ara, no? Com actues? El primer, tota persona, o tota empresa, tot grup, té una declaració d'intencions, té una ànima, té una filosofia. I una empresa també la té. O sigui, una empresa pot tenir una declaració d'intencions, que és bueno, la directiva, els propietaris, doncs aquí xuclarem tot el que puguem i quan això s'hagi acabat revendrem o tancarem. Saps? Però clar, això no t'ho dirà ni ho penjarà en un paper. No? O pot tenir, aquí som tots una família, que treballem, lluitem, es valorarà la bona feina, es valora la bona actitud, tots som iguals, i etc. No? No volem aquest tipus de persones, si volem aquest tipus o aquesta manera de treballar. L'empresa valorarà la gent, l'empresa dona feina, generarà riquesa per als que esteu aquí i pels del voltant. O sigui, són idees, valors. Valors. L'empresa ajudarà a créixer els membres de l'empresa, a desenvolupar-se. Són valors que està bé que una empresa ho tingui clar i escrit i ho pengi allà on fitxa tothom. I que allà, quan algú entri a l'empresa, vegi, oita, aquesta és la ideologia de l'empresa. I l'empresa m'estima. Però això és important, sentir-te estimat, no? I és important la declaració. A veure, qui ets i què vols.
Sí, sí.
Llavors, clar, si entres a una empresa, doncs s'ha de fer una auditoria. Has d'entrar a veure què hi ha, no? I clar, no, has d'anar per departaments o en grup i començar a veure com funcionen els egos, la psicologia, la comunicació, l'estructura. Has de treballar en ambient des del punt de vista psicològic, des del punt de vista tècnic. Has de conèixer tots dos, perquè un sense l'altre vas coix. I clar, és important veure com solucionar els conflictes o com fer fluir i funcionar bé, inclús com aquella persona saber-li dir aquella frase que l'estimularà o li farà veure aquello que no veu, no? I com, igual, hi ha algun problema tècnic amb una organització, amb un moviment o amb un petit invent, s'arregla. I això és important, treballar en l'aspecte material i en l'aspecte humà. Tots dos alhora, però un no pot anar sense l'altre. Com allò d'anar a l'Àfrica a predicar, no? Quan s'estan morint de gana i tu vols que descobreixin a Jesús i no tenen per menjar. A veure, tot ho has de cobrir, no pots escatimar, no? I és important, doncs, cada persona també veure de què va coixa i de què té potencial. I li treballes el potencial i el cos ja ho anirà treballant. Important, quan algú té algun defecte o limitació o alguna cosa que va més coix, doncs no aprofitar-ho per atacar-ho o per sentir-te superior, sinó és allò que l'has d'ajudar, que ja han comentat. Al final és molt simple. És molt simple, però la millor manera és que algú que estigui en una empresa, doncs a base d'anys i de treballar i anar fent cursos o llegint o anar creixent, ho vagi adquirint, això es vagi empapant i al final sigui un automatisme que tingui cadascú i una filosofia i tingui un amor, aquesta consciència com més elevada per poder anar trencant les coses tòxiques i poder anar treballant en lo tècnic i en l'humà. Al final és molt simple. També amb les persones, a part de converses de passillos, de que hi toque la palmadeta a l'esquena, no? A l'espatlla, doncs és important que igual, no sé, pots, això ja seria un altre tema, que facilitar que les persones puguin anar a certes teràpies de treure estrès, de creixement personal, i que tu tinguis uns terapeutes verificats o uns coach verificats i controlats, bueno, ubicats, i que donis uns vales, per exemple, en què aquestes persones poden anar i tinguin descompte, i tu ho estàs facilitant o recomanant. Llavors, que fomentar el creixement personal, l'autoobservació, l'autoconeixement, perquè cadascú, entrant en aquesta filosofia, com de New Age, no? De nova era que ja estem, doncs pugui créixer i es vagi empapant també d'aquesta manera de fer. I no ho sembla, de vegades l'aparença no ho sembla, però en 4 dies podries arribar a tallar moltes coses tòxiques, bueno, depèn de l'empresa, n'hi ha que deuen estar més bé, i podria haver-hi un canvi ràpid. De vegades és més simple del que sembla, però s'ha de saber tenir la visió de veure-ho.
Jo aquí voldria fer un incís. Realment t'haig de donar la raó amb el tema de creixement personal. Realment considero que les persones haurien de fer una miqueta d'anàlisi interior i realment a l'evolucionar com a persones evoluciones en tots els àmbits, no? I després et tornes més humà, et tornes més amorós, et tornes més cordial, més amic dels teus amics, o sigui que realment és un treball que els problemes que no tenen importància els deixes passar, perquè realment són problemes sense importància, no? I els problemes que realment val la pena lluitar per ells o s'ha de solucionar el problema, t'hi posaràs mà a l'obra amb els teus companys, amb el teu equip, i realment així s'aconsegueixen les coses, eh? Trobo que penso que en un futur això tindrà molta tirada, el creixement personal.
Sí, sí, això va més. Ara va més. Estem acabant que es pategui tot, i va més. I parlant de problemes, de vegades et diuen, és que arreglar els problemes costa diners. Portar un cotxe o psicòleg a la sola empresa costa diners. Però és que costa més no arreglar-ho. Costa més no posar-t'hi. Si al final és molt més rendible, doncs arreglar les coses. I també és important que vaig parlar amb un empresari que li vaig dir, home, és que hi ha llocs que fan productes d'alta gamma i xoquen per llocs i es ratllen, no? Hi ha empreses que passa. I com pot ser, no?, que en aquesta època, i em va dir, sí, això també passa a la SEAT. Doncs, de vegades perquè no ratlli, tan sols posant una goma ja n'hi ha prou, i això és econòmic. El que vull dir és que el 70-80% dels problemes d'una empresa i d'una persona s'arreglen ràpid. L'altre 20-30% és el que costa més, que requereix un I+D, un seguiment, més temps, més inversió, però que al final pots anar-ho traient, no? Però el primer 60-70 sol ser bàsic i simple, i és qüestió de posar-s'hi. Sí,
però aquest 20 o 30% que acabes de dir, realment, si les persones no treballessin amb por, realment traurien més la creativitat que tenen dintre. I què passa? Que provaríem més coses i hi hauríem més coses que s'evitarien. Però què passa? Per no enfrentar-te al jefe, no enfrentar-te segons quines persones, t'estimes més callar i el que tu has pensat que pot funcionar, tu calles i ja està.
Sí,
i
sí.
Això realment ho fa molt la por. La por d'enfrontar-te a una situació que diràs no em faran cas o potser m'esbronquen o... I realment és això. Quan aprenguem a treballar sense por, tots es tornarem molt més creatius perquè realment és el que portem a dintre, molta creativitat. Tothom té aquesta creativitat.
I tant, i tant. I de fet, cada vegada es ridiculitza algú que diu alguna cosa, però tu no penses abans de parlar, i realment potser el que ha dit, allò que es diu no, és una idea tonta, no? No hi ha ni idees tontes.
No.
No? Si és la més tonta pot ser la més bona, o pot portar-te una altra idea. És com a la Lluna, em sembla, no sé si va ser així, que quan van anar a la Lluna, l'any 69, no sabien com fer-lo de que la nau aterrés i llavors despegués. Perquè, i es veu que es quedava una voltant a la Lluna fins que llavors l'altra tornés a despegar i s'enganxés. Això ho hauré de buscar a veure si és veritat o no. Però bueno, la idea és bona. Que això van agafar gent que no sabia res del tema, els hi van plantejar el problema i n'hi va dir un, mira, jo quan porto la dona al súper, com que no trobo aparcament, vaig donant voltes. I quan surt del súper la torno a recollir. Doncs d'aquí va sortir la idea. Doncs és allò del brainstorming, no? De la vaginada més gran o la cosa dita més sense pensar, pot ser la més bona.
Oh, i tant. O almenys et pot donar una pista de cap a on anar.
Sí, sí.
Clar, per això, que realment moltes vegades les persones que estan a peu de màquines o a peu de la feina productiva, són els que normalment no se'ls té en compte, quan realment són els que s'hauria de tenir més en compte, perquè estan allà cada dia visualitzant el mateix. I clar, si hi ha algú que falla o ratlla això, són ells els primers que ho veuen. Per això que trobo que totes les opinions són molt bones, totes.
De fet, hi ha 360 graus per mirar un punt de vista, no?
I tant.
I clar, el que està a peu de màquina té un punt de vista, el que la munta té un altre, el que està a oficines té un altre, el que dissenya té un altre. Si el sumes, tindràs tot el conjunt d'opinions. I d'això es tracta, no? Bé, i també el que s'ha de fer en les empreses és cursos de formació. Això és molt important. Però cursos de formació per transmetre una nova ideologia. I a part, juntar en aquests cursos, fer un grup de 10, no masses, i ho vas fent a tongades, i juntant aquests cursets, i no gaire llargs, una hora, hora i mitja, i ho vas distribuint, perquè els cursos de 4 hores al final t'adorms, i més si és a les 3 de la tarda,
sí.
I amb calor, que a vegades passa,
sí,
no?
Veritat, sí.
I si juntes grups, un de la part de secretaris, un de la part de comercials, un tècnic, un de fàbrica, un del magatzem, doncs juntar gent diferent en cada grup, perquè durant el curs, al parlar amb el de costat et vas fent amic, entens coses, veus l'altre, i agafes una relació d'igual a igual i un veurà els problemes de l'altre, no? I comences xerrant, això és el curs que tinc preparat, no? I que, bueno, molta altra gent té preparat d'altra manera, que clar, has de començar per les persones. Tu vas presentant PowerPoints, no? Parlant de les emocions, de l'amor, de la por, de la culpa, dels traumes, de les inseguretats, de les creences, de l'actitud, de la família, de la parella. I tothom tindrà coses, si veurà reflectit, i veurà que ell no és l'únic, i veurà que, oita, que l'empresa vol tractar això també, no? Podrà buidar-se, aniràs obrint una nova inèrcia més humana, no? Després hauries de tractar el que seria la relació entre persones, la comunicació. Clar, una cosa és un sol, però després ja estem tot el tema de l'efecte mirall, que de vegades algú ens irrita o ens molesta, i resulta que simplement ens fa de mirall i ens fa reaccionar a quelcom que tenim a dins. I aprendre a mirar-te un mateix, aprendre a mirar-te un mateix per veure que potser sóc jo o no és l'altre, o l'altre també té coses, però jo m'haig de cuidar de mi, no? la interactuació entre les persones, normes bàsiques, el no jutjar, el culpar, la competició, els moviments com de tribu. I després hi ha coses més tècniques com mètodes de treball, no? Conceptes, la gestió de la informació, els personatges, departaments, etc. Tota una sèrie de valors, no? I transmeto i treballar-ho, i això seria important. I tot això al final portaria un resultat positiu, doncs, de bon funcionament. I es poden fer altres coses, no? Com compartir informació, si t'enteres que hi ha una estafa que està corrent, doncs l'empresa pot penjar-ho i informar, perquè tu no vols que els teus membres de l'empresa caiguin en una estafa, i més si te'ls estimes, no? Al final serà beneficiós per l'empresa, però bueno, simplement ho has de fer perquè ho estimes, no? Mm-hmm. O sobre enfermetats, de vegades hi ha informacions revolucionàries, doncs transmetre, crear una biblioteca de pel·lícules i de llibres de consciència que la gent es pugui agafar, doncs pots transmetre i fomentar molt coneixement important, no? Compartir, pots per Nadal juntar-te tots per comprar les joguines i llavors et fan un descompte més gran, o per comprar cotxes, doncs mira, si aquest any d'una empresa de 200 treballadors 10 es compren un cotxe i ho fan al mateix lloc, tindran tant descompte, etc. No? Pots crear coses, no? Que igual costen un temps, però és un benefici. Uh-huh. I al final és això, s'ha de treballar en la gestió organització, s'ha de treballar en el tema tècnic, a peu de màquina, o el que sigui, depenent del tipus d'empresa, i hi ha d'haver un manteniment, perquè el manteniment i el tenir les màquines en ordre i bé transmet tota una filosofia, que això és molt important. El manteniment també de vegades es relaciona amb costos, no? I es fa el mínim per anar tirant. Uh-huh. Bueno, això ho he vist jo bastant, cada dia ho he vist molt, no? I passa en moltes empreses. Doncs si tu vols ser una empresa brillant de cara a fora, ho has de ser de cara endins. I a part, si vas, cada problema que et treguis de sobre t'estarà obrint el punt de vista cada cop més ample, perquè com que ja no t'estarà molestant, cada cop podràs veure-hi més i avançar. És molt important això, treballar en els temes tècnics i humans, que al final una persona en tot aquest ambient on aniria a parar és a tenir major harmonia, major felicitat, major salut, major compromís, inventiva, decisions, major prosperitat, generació de riquesa, i al final més diners i més felicitat per tots.
I realment les persones estarien més realitzats.
Uh-huh. I tindrien més salut. Llavors s'estalviarien molts diners en el sistema sanitari, per exemple, sí, sí. I les baixes laborals. Correcte. És que al final seria...
Tot va relacionat, Carles.
Uh-huh. I com a país avançaríem, i l'altre dia, què passa aquí? Voldrien copiar, com quan el futbol un vol copiar l'altre.
Sí, correcte.
Uh-huh. I al final és així, i ja se'ns han passat aquí 48 minuts. Passa volant, però és que no, ho volíem fer mitja hora, però és que no hi cabia, eh? Però bueno, és important.
El tema ho requeria.
Uh-huh. Doncs oita, he portat un àudio, que és de la pel·lícula d'Indomable Will Hunting, que és de, bueno, en aquest cas és un geni matemàtic, i li ofereixen una feina. Però ell la rebutja, aquesta feina. Pot escollir, eh? Però cal dir, hi ha una cosa que és també la teva integritat. No pot ser un radical d'aquests que va mirant totes les marques que compra al súper d'una manera radical i al final no pots menjar ni comprar res perquè tot està intoxicat. Però sí que en la feina que escolleixis, o un cop hi siguis dins, pots decidir entre vendre't o no vendre't. Clar. Entre actuar en positiu o no, d'acord o no. Saps? Sempre hi ha capacitat de decisió per treballar en llum o en foscor. I en aquest cas, doncs, aquest noi doncs, li ofereixen una feina i la rebutja amb molts arguments. Escoltem-ho.
¿Por qué cree que debería trabajar para la Agencia de Seguridad Nacional?
Bueno, estarías trabajando con lo último. Entrarías en contacto con tecnología punta que no puede verse en ninguna parte porque está clasificada. La teoría de la supercuerda, matemática del caos, algoritmos avanzados...
¿Descifrar códigos?
Es una pequeña parte de lo que hacemos.
Ah, vamos, eso es lo que hacen. Ustedes controlan el 80% de los trabajos de inteligencia. Son 7 veces más grandes que la CIA.
No nos gusta fanfarronear, Will. Pero tienes razón. Bien, tal como yo lo veo, la cuestión no es ¿por qué deberías trabajar para nosotros? La cuestión es ¿por qué no?
¿Por qué no debería trabajar para ustedes? Pregunta difícil. Pero intentaré responderla. Imaginemos que empiezo a trabajar y me ponen un código sobre la mesa, uno con el que nadie puede. Yo intento descifrarlo y lo consigo y me siento satisfecho porque he hecho bien mi trabajo, pero a lo mejor ese código era la situación de un ejército rebelde en el norte de África y en cuanto han localizado su escondite, bombardean el pueblo donde se esconden los rebeldes, mueren 500 personas a las que no conocía y con las que no tenía ningún problema. Luego los políticos dicen, enviemos a los marines para asegurar el área, aunque les importa una mierda. No serán sus hijos los que vayan a morir, los suyos tienen recomendación y se pegan la vida padre en la Guardia Nacional. Será un chico de Southie al que llenarán el culo de metralla. Y cuando vuelva descubrirá que la planta en la que trabajaba ha sido trasladada al país del que acaba de volver. Y el tipo que le llenó el culo de metralla le ha quitado el trabajo porque lo hará por 15 centavos al día y sin pausas para mear. Luego el chico comprende que el único motivo por el que le enviaron allí fue para instaurar un gobierno que nos vendería el petróleo a buen precio. Y las compañías petrolíferas han aprovechado el conflicto para disparar los precios de la gasolina, lo que supone un hermoso beneficio para ellas, de modo que a mi colega no le ha servido de nada. Así que se toman su tiempo para traer el petróleo nuevo y se toman la libertad de contratar a un capitán mercante borracho al que le gusta darle al martini y hacer slalom entre los icebergs. A medio camino choca con uno, derrama el petróleo y se carga la fauna del Atlántico Norte. Mi colega está en el paro, no puede pagar la gasolina, va andando a buscar empleo y eso le putea porque la metralla del culo le ha provocado hemorroides. Y está muerto de hambre porque cuando va a comer, el único plato del día que sirven es pescado del Atlántico Norte al aceite de motor. ¿Qué me parece? Creo que puedo montármelo mejor. Pienso, ¿qué coño? Ya puestos, ¿por qué no me cargo a mi colega? Le quito su trabajo, se lo doy a su enemigo, subo la gasolina, bombardeo un pueblo, mato a una foca a golpes, fumo a María y me apunto a la Guardia Nacional. Podria llegar a presidente.
Déu-n'hi-do, eh? Quina xerrera que té el noi.
Quin tio més preparat, eh?
Bueno, tenia un guió darrere, eh, l'actor.
Sí. No, però té, segons això, si és veritat, té molta consciència, aquest noi, eh?
Sí, sí. No, no, i era més reflectir el tema aquest de ser conscient que estàs fent, que quines conseqüències té allò que fas a la vida, que tu igual et sents molt content per alguna cosa i allò té unes conseqüències negatives.
Sí, sí, no, molt negatives, correcte.
Bé, anem arribant al final. Tens alguna frase d'aquestes que portes?
Sí, oita, l'altre dia vaig llegir una que em va sorprendre i a més em va agradar, i diu així, si tens depressió és perquè vius amb el passat, si tens ansietat és que vius al futur, i si vius en pau és que vius al present.
Doncs és veritat.
Molt bona. A mi realment em va agradar, perquè és veritat, eh? Si realment gaudeixes del que estàs fent en cada moment, no has de tenir ni ansietat ni depressió, simplement vas vivint les circumstàncies que venen, m'entens? En canvi, si la teva ment només està pensant en el que havia set i ara no soc, doncs clar, et pots deprimir. I després, si realment vols que succeeixi alguna cosa, vols que passi alguna cosa, o no saps el que passarà, això, crees ansietat. M'entens? I vius el futur. Per això considero que és molt important fer un bon aprenentatge de creixement personal, viure bastant en el que puguis al present i cada vegada netejar-te una mica la ment i que no t'intoxiqui de tants missatges que ens envien. Simplement dir això.
Sí, sí, perquè viure en el passat sol ser que ha passat alguna cosa que t'has quedat allà encallat, no? Que no, en aquell moment no es va poder reaccionar. I viure en el futur és allò que faràs, que necessites per estar bé, per no sé què. No?
I el teu clar, somni que vol que es realitzi i només pensa, ostres, quan tingui 50 anys millor arribaré a ser això. I fas il·lusions i això crea una ansietat. I realment no vius el present. No
a part estàs anant en contra de la teva vida, però la teva vida és ara, no?
No sí, i també hi ha una altra frase que va dir John Lennon, que la vida és allò que va passant mentre vas pensant en altres coses. M'entens?
O sigui, vas pensant que el que faràs, potser,
sí, sí.
O altres coses.
En canvi, vas deixant passar la vida, perquè la vida només és el que va passant ara.
De fet, quan no estàs harmònicament, i després quan ja recuperes l'estat harmònic, ostres, quant de temps he perdut, no? I clar, deixes de viure, no?
Sí,
I bé, tot això florirà d'una manera tan gran, bueno, a veure, ja ho veurem quan tardarà, però florirà, ha d'haver una explosió de llum tard o d'hora que tot giri la truita, no? Esperem-ho, sí. Bé, comentar que molts cops ens en descuidem, però bueno, tenim un Facebook del programa, que és www.facebook.com/revolucióconscient. Conscient és NS, eh? I també a la web www.carlesgallego.com, doncs si cliques a l'esquerra dalt hi ha un micro i vas a parar tots els programes que estan penjats i descrits, i te'ls pots descarregar i escoltar-los. I això, aquí estem a Ràdio Manlleu, doncs a 12 de la nit els diumenges, que és prime time del late night, que seria, no? I bé, molt contents d'estar aquí i, bueno, seguirem fent, Àngel?
Sí,
a veure fins on arribem. I m'agrada perquè no se'ns acaben els temes,
No.
Hi ha molt de tema a tractar.
Hi ha molt tema per tractar, molts temes.
Sí, sí.
I hem d'intentar, ja sigui... que sigui molt poquet, però intentar obrir consciències, que realment és meravellós. Quan realment s'expandeix una miqueta la consciència i veus una miqueta més enllà del que és els teus problemes de cada dia, realment t'adones que hi ha molta vida a viure.
Sí, és important també rodejar-se de gent que també tingui una consciència més desperta, perquè llavors t'ajuden a sortir, si has baixat, t'ajuden a pujar, no? Doncs bé, ens despedim amb una cançó de bon rotllo, que és una cançó de Metallica. La setmana passada vam ficar a CDC, doncs ara fiquem Metallica, que és Whiskey in the Jarro.
Pues bueno, Carles, bona nit.
Bona nit.